Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els índexs de reciclatge de Sabadell no milloren prou. Ara mateix es troben al 37%, molt lluny de la mitjana del 45% del conjunt del Vallès Occidental. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El coordinador adjunt de cohesió territorial de l'Ajuntament, Andreu Barea, considera imprescindible fer un salt endavant en aquesta matèria.
Si bé és cert que any a any a Sabadell creixem en el que és la separació de residus d'una manera sostinguda, també és evident que amb la magnitud que tenim necessitem donar un salt endavant que ens acosti als objectius de la Unió Europea tant en l'horitzó 2025 com en l'horitzó 2030. Per tant, ciutats com la nostra necessitem abordar un repte que és majúscul a nivell de gestió pública, no d'una manera aïllada ni no anant sols, sinó que ho hem de treballar i de fet ho estem treballant coordinadament a través d'entitats com el Consorci de Residus aquí del Vallès Occidental.
Barea insisteix que en els últims anys ja s'han implementat mesures per fomentar el reciclatge, com la potenciació de la recollida de matèria orgànica.
L'atur baixa per cinquè mes consecutiu a Sabadell. Durant el desembre, el nombre de desocupats s'ha reduït en 76 persones.
Ara hi ha 11.571 aturats a Sabadell, la xifra més baixa des del juliol passat. La mateixa tendència s'ha registrat al conjunt del Vallès Occidental i a Catalunya.
En aquest Notícies Vespre escoltarem el balanç que els sindicats UGT i Comissions Obreres fan d'aquestes xifres. I en esport, el Sabadell ha fet avui el primer entrenament de l'any.
Una preparació que s'allargarà durant tota la setmana pel partit contra el Bilbao Atlètic d'aquest diumenge a les 6. En la sessió d'avui realitzada a Olímpia, encara no s'hi han incorporat els jugadors lesionats les últimes setmanes.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix, situació complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la B30 hi ha 1,5 km de retencions a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud, mentre que a la P7 hi ha 2 km de cua a Barberà també en sentit sud. Ja si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i en el Fòrum en els dos sentits, i a la ronda de dalt que també hi ha trams d'aturades entre Pedralbes i Nou Barris en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que aquests últims dies a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores mantindrem els estrats baixos cap a l'interior de les comarques de Girona. Aquí fins i tot podrà caure algun ruixat entre la zona del Ripollès i de la Garrotxa i no es descarta que pugui escapar-se alguna precipitació feble cap a la serralada transversal. A la resta del país no s'espera precipitació, sí que mantindrem alguns estrats baixos cap a la falda del Prepirineu amb punts de muntanya, també del Pirineu i Prepirineu, i a la resta hi dominarà més l'ambient assolellat. De cara a demà i de cara als propers dies tindrem un temps ben diferent i és que parlarem d'aquest domini de l'anticicló que ens donarà peu a parlar del domini del sol, tot i que sí que s'espera que continuïn formant-se aquestes boires cap al Pla de Lleida, cap a punts de la depressió central, amb tendència que vagin trencant-se de cara al migdia. Però això farà que la temperatura sigui ben diferent, la temperatura màxima entre la zona on hi haurà boira i a la resta del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabadell suspèn en matèria de reciclatge. La recollida selectiva a la ciutat no arriba al 37%, molt per sota de la mitjana del Vallès Occidental, que frega el 45%. Per millorar aquestes xifres, l'Ajuntament ja està implementant mesures que incentivin la separació de la brossa. Tot i això, serà difícil arribar al llindar del 55% de reciclatge que ha fixat la Unió Europea pel 2025. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Cada sabadellenc genera de mitjana 442 quilos de residus, mentre que la recollida mitjana per habitant i any és de 162. Malgrat que no és ni molt menys un volum òptim de reciclatge, el coordinador adjunt de cohesió territorial de l'Ajuntament de Sabadell, Andreu Barea, ha assenyalat que la ciutat se situa a prop de la mitjana de municipis metropolitans.
Situa la ciutat dins de les magnituds que registren altres municipis molt similars a nosaltres, en població i en característiques, i també se situa molt a l'entorn de la mitjana metropolitana, que està en un 38%.
En els últims anys s'han implementat diverses mesures per fomentar la recollida selectiva de les escombraries. Entre altres coses, s'està potenciant la recollida de matèria orgànica o s'han instal·lat més contenidors i millor repartits arreu de la ciutat.
Treballar en el creixement de la recollida selectiva de l'orgànica, tant a nivell local com comarcal, perquè és una de les fraccions que hem detectat que tenen major potencial de creixement. I, de fet, nosaltres, per aquest 2022, quan tanquem, sí que preveiem dades positives en aquesta fracció. Estem continuant amb la reordenació de les parades de contenidors existents a la ciutat, de manera que totes comptin amb totes les fraccions possibles per reciclar, i també reduint progressivament el que és el contenidor gris de la fracció resta pràcticament a la seva mínima expressió.
L'objectiu de tot plegat és continuar avançant per millorar els índexs de reciclatge entre els sabadellencs. La ciutat es troba en un clar desavantatge respecte d'altres municipis de la comarca, com ara Matadepera, on es reciclen un 92% dels residus que generen, un percentatge que els situa com el 7è municipi que més recicla.
Per contra, sí que hi ha més sensibilitat a l'hora d'apostar per les plaques fotovoltaiques. Segons Som Energia, la ciutadania està començant a perdre la por a incorporar aquestes instal·lacions als seus habitatges. Així ho ha expressat al Cafè de la Ràdio Sebastià Ruiz, membre de Som Energia.
Hi havia, sobretot, els temes jurídics. Jurídicament no ajudaven gaire. Mai ha estat impossible fer una instal·lació solar, però jurídicament i els tràmits administratius ho posaven molt, molt difícil. A part, també, pues, que la premsa tampoc no ajudava gaire.
Per seguir avançant en aquest sentit, Som Energia obrirà la seva quarta compra col·lectiva de plaques a la ciutat.
S'espera arribar entre les 70 i 100 instal·lacions a un preu més barat, però el veritable repte és arribar als blocs de pisos, com apunta Sebastià Ribas, membre de la cooperativa.
Hi ha un repte molt fort, que és que les plaques arribin en els blocs de pisos. Vull dir, en ciutats com Sabadell, Terrassa, etc., cert volum, es fan instal·lacions individuals, se n'estan fent moltes, i tal com estem dient, això es anirà més, però el repte és entrar en els blocs de pisos. Per què? Perquè és el major nombre de tipologia d'habitatges que hi ha a la ciutat. I, per tant, o posem instal·lacions en aquests indrets, o realment no estem fent el canvi energètic. I aquí hi ha dificultats urbanístiques, hi ha dificultats tècniques, hi ha dificultats legals, com deia el Sebastià, i aquí ens falta el suport de les institucions encara.
Pels edificis que no poden tenir plaques perquè els seus sostres no compleixen els requisits, Som Energia està en converses amb l'Ajuntament perquè els cedeixi un sostre municipal i així crear la primera comunitat energètica de Sabadell.
Sabadell ha tancat el 2022 amb 11.571 aturats, la xifra més baixa des del juliol, tot plegat gràcies a la reincorporació al mercat laboral de 76 persones durant el desembre. Respecte d'ara fa un any, els nivells d'ocupació també han millorat a la ciutat. Un total de 299 sabadellencs han trobat feina en els últims 12 mesos. A la comarca, el 2022 també ha acabat amb menys aturats. 353 persones han trobat feina al desembre i ara hi ha 45.718 desocupats, el que representa una reducció del 0,8%. Respecte de l'any anterior, l'atur ha baixat un 2,9%, el que representa 1.387 persones aturades menys en relació al desembre del 2021.
L'atur s'ha reduït en 15 municipis vallesans, ha crescut en 7 i s'ha mantingut en 1. Terrassa és la població de la comarca on més ha disminuït la desocupació gràcies a la reincorporació al mercat laboral de 107 persones. A Catalunya, l'atur ha baixat un 0,8% en l'últim mes, de forma que el volum de parats és de 346.338. Pel que fa a la taxa interanual, el balanç és de 22.820 persones desocupades menys, el que suposa un descens del 6,2%. El conseller de Treball i Empresa, Roger Torrent, creu que el mercat laboral es troba en un bon punt de partida per encarar un 2023 ple d'incerteses.
El món laboral ha demostrat fortalesa, ha demostrat resiliència davant dels successius entrebancs generats arran de la guerra a Ucraïna, les dificultats evidents que estem vivint. Aquesta robustesa, aquesta fortalesa del món laboral és un punt de partida positiu per encarar un 2023 en què aquestes enormes dificultats i, per tant, les incerteses es mantindran.
Al conjunt de l'Estat, l'atur ha caigut en 268.252 persones al mes de desembre i actualment hi ha pràcticament 2.838.000 aturats. És la xifra més baixa en un tancament d'any des del 2007.
Les xifres de desocupació, doncs, són positives, però volem anar un pas més enllà en la seva lectura, coneixent el balanç que en fan des dels sindicats vallesans. Parlem amb l'Esther Espigares, secretària comarcal d'UGT, i amb l'Ivan Ramos, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja són 5 mesos consecutius de davallades de l'atur a Sabadell, a la comarca, al conjunt de Catalunya. Quina lectura feu d'aquestes dades?
Bé, doncs, en principi, des de Comissions Obreres les valorem molt positivament, perquè, tot i la incertesa que hi ha en el nostre mercat de treball pels diferents motius, creiem que aquest descens de l'atur, doncs, és un bon senyal de que la nostra economia està forta i que, per tant, està resistint, no?, una mica tota aquesta incertesa que hi ha al voltant del mercat de treball.
Bueno, des d'UGT la valorem positivament, estem parlant que tanquem l'any amb més ocupació i que hem arribat a màxim històric d'afiliació i menys atur. També ha destacat, doncs, la reducció de l'atur entre les dones, els joves, persones majors de 45, tot i que l'atur juvenil creix lleugerament respecte a l'any anterior.
Normalment les dades de l'atur a vegades amaguen altres circumstàncies, no? Per exemple, aturats de llarga durada que s'esborren, no?, d'aquest registre. Estaríem davant d'aquest cas o no? Realment aquesta tendència de 5 mesos ja i aquestes xifres demostren, doncs, efectivament que s'està creant llocs de treball nous?
Bueno, en certa manera sí que hi ha una part d'aquesta realitat, no? Perquè si ens fixem en les dades de l'atur de llarga durada, podem veure que hi ha encara molta gent o un percentatge molt elevat d'aquests aturats que són aturats de llarga durada, no? I, per tant, podríem sospitar que s'està donant aquesta situació. Però, per una altra banda, jo crec que l'efecte de la reforma laboral amb la qualitat de l'ocupació, jo crec que està donant aquest efecte de manteniment de l'ocupació i, per tant, està frenant aquest altre aspecte, no?
Bueno, jo destacaria també, doncs, això, la caiguda de, no? Les dades diuen que la caiguda de la temporalitat que reflecteix en aquest contractació anual, no? Estem parlant de 41,36 dels contractes del 2022 han estat indefinits davant del 15 de l'any anterior. Per tant, creiem que el creixement és molt positiu.
S'està parlant molt als mitjans, sobretot, no?, de la crisi derivada de la guerra d'Ucraïna, l'augment dels costos de matèries primeres, de l'energia, però en l'atur això de moment no es nota. No sé si des dels sindicats creieu que aquesta suposada crisi o aquesta crisi permanent que diuen les indústries es plasmarà això també en dades d'ocupació en algun moment.
Això és el que nosaltres parlem d'aquesta incertesa, no?, perquè jo crec que és una realitat que els preus estan pujant d'una manera esbojarrada i que no hi ha cap control, i això està generant, doncs, que la gent deixi de consumir. Això és evident, i sobretot ara amb l'entrada de la pujada dels preus de les hipoteques, doncs serà tenir molt en compte en els propers mesos. Però jo crec que, una mica repetint-me, jo crec que els efectes aquests de la reforma laboral i la qualitat de l'ocupació està fent, doncs, que les pròpies empreses també mantinguin més l'ocupació per tal de mantenir la seva capacitat productiva.
Home, està clar que la guerra i la pujada dels preus, pues tot això ha influït, però ja ha provocat aquest augment, no?, de la inflació. Però bueno, també és positiu aquest paquet de mesures que ha ficat el govern que per frenar aquesta situació.
I ja per últim, acabem d'encetar un nou any, aquest 2023. Quines previsions feu de cara a aquest any en matèria laboral? Creieu que s'aconseguirà alguna de les millores que estàveu, doncs, batallant durant el 2022? Hi ha alguna, doncs, normativa, algun canvi que es prevegui al llarg d'aquest 2023?
Bueno, nosaltres al 2023 esperem aconseguir els increments salarials que encara no s'han donat, no? Que tots els convenis que es negociïn, doncs, puguin tenir unes pujades salarials d'acord a la inflació, i que, per tant, o que tinguin com a mínim clàusules de revisió per garantir-la, i que, per tant, els treballadors no acabin pagant aquesta crisi, perquè, a més, està notant que és una crisi produïda pels beneficis empresarials. En les properes setmanes nosaltres traurem un informe molt detallat sobre quins són aquests increments que estan tenint les empreses, que es diuen que no, però que hi ha dades oficials que parlen de que els beneficis empresarials i la seva productivitat ha augmentat. Per tant, Aquí no hi ha gaire trampa. Els preus estan pujant perquè els empresaris estan pujant els preus, no per culpa dels salaris. I jo, només per afegir una cosa, sí que hi ha una part que em preocupa de les dades de l'ocupació, i és que les ciutats grans del Vallès Occidental, com Sabadell, són les que acumulen més atur. En aquest cas, Sabadell, de les quatre ciutats més grans, és la que té més baix, però amb molt poca diferència en Terrassa, en Rubí i Santa Perpètua, si no estic equivocat. Per tant, això sí que és una cosa que hauríem de mirar, a veure per què s'està produint això, no?
Bueno, nosaltres des d'UGT el que tenim clar, no, és el que ens preocupa, és que els increments salarials al final estan molt lluny dels augments de preus. Que les empreses estan aprofitant aquesta situació, sobretot les grans, per incrementar els costos de les matèries primeres i l'energia al preu final de venda dels productes. Per tant, hem de seguir exigint, pues, aquest increment del salari mínim interprofessional. Hem de lluitar per la inclusió de les clàusules de revisió salarial per evitar, no, que aquests salaris continuem perdent poder adquisitiu, i sobretot exigim responsabilitat a les empreses perquè no bloquegin aquests processos de diàleg social ni de negociació col·lectiva.
Doncs moltes gràcies, Esther Espigares, secretària comarcal d'UGT, Ivan Ramos, secretari general de Comissions al Vallès Occidental i a Catalunya Central, doncs per fer aquest balanç de l'atur, i esperem que les següents trucades que fem, doncs, puguem mantenir-nos amb balanços positius.
Molt bé, moltes gràcies.
Esperem que sí, moltes gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
L'Ajuntament de Sabadell estudia ampliar l'horari de la Fira Reial demà dimecres, últim dia que estarà oberta abans de la cavalcada de Reis. Tot plegat després de la gran afluència de visitants que s'han registrat tant ahir dilluns, dia de la seva obertura, com avui. Segons dades municipals, la tarda d'ahir més de 2.000 persones van passar per la Fira Reial, mentre que una cinquantena no hi va poder accedir per falta de temps. El gran volum de visitants ha generat un cert malestar a les portes del recinte de la Gran Via. El consistori entén que les cues i els horaris fixats inicialment puguin provocar queixes, però recorda que les persones que fan possible la Fira Reial són voluntàries, que no cobren per fer aquesta feina i que els horaris s'han hagut d'adaptar a la realitat laboral d'aquestes persones. Les mateixes fonts municipals afirmen que tots els espectacles culturals tenen un aforament limitat i que aquest n'és un més. I no hi ha canvi d'any sense concert de valsos i polques. L'Orquestra Simfònica del Vallès passa el canvi d'any amb el Festival de Danses i Valsos, que inclou peces de Johann Strauss i del vallesà Manuel Blancafort, entre d'altres. La platea de la Faràndula està exhaurida per les dues actuacions a Sabadell.
El concert es podrà veure aquest cap de setmana en dues ocasions, el dissabte 7 a les 8 del vespre i el diumenge 8 de gener a 12:45 del matí. El director del concert i de la gira, Xavier Puig, diu al programa al matí que s'ha de combinar els clàssics amb peces de, per exemple, autors de Sabadell.
Sempre intentem, doncs, que hi hagi naturalment els clàssics. Amb un concert de valsos no pot faltar-hi el Vell Menú i Blau ni la Marxa Radetzky, però sempre cada any, doncs, variem, afegim algunes novetats. Jo crec que aquest any una de les novetats que a mi més il·lusió em fa és aquesta incorporació d'un vals d'un compositor català i d'una polca d'un compositor català. El vals és justament d'un compositor de Sabadell, d'en Josep Lluís Guzmán, que aquest mes d'abril, doncs, fa 5 anys que va morir,
i del qual s'interpretarà La flor de l'Ametller. Un altre dels punts forts d'aquest concert és la participació de Sara Banyeres com a soprano. Hi ha 12 peces previstes en aquest concert, una per cada mes de l'any, fent així una mena de repàs al 2022. Un programa que també faran sonar aquesta setmana a Reus i Vic i que acabarà el 14 de gener a Sant Boi de Llobregat.
La castellarenca Irene Closellas, coneguda en l'àmbit musical com a Irene, acaba de publicar el seu primer single. Es tracta de Feeling, el tastet del que serà el seu primer disc, un àlbum produït pels sabadellencs Guillem Barceló, Jan Fiter i Oriol Pedrós.
Closellas va començar a compondre durant la pandèmia des d'Irlanda. Ara, abans de marxar a Berkeley, als Estats Units, per cursar els seus estudis musicals, ha volgut compilar-los en un mateix disc sota el nom de Stickers. Ha explicat el sentit d'aquest títol al programa al matí.
És irònic, perquè l'àlbum és una mica... Bueno, a mi l'Oriol em va dir, Irene, tu necessites dues coses, una cançó en major...
Sí.
I un nòvio, perquè això és molt depriment. Vale, moltes gràcies. Llavors, pues, li vam posar Stickers perquè sí. És irònic per començar, no? Però llavors també perquè Jo sempre, quan algú em diu alguna cosa que no m'interessa, que passa molt sovint, dic, vols un sticker? I a mi sempre m'ho han dit això, no? A Irlanda, vols un sticker? En plan, molt bé. I altra cosa.
El primer deix d'Irene veurà la llum abans de l'estiu.
Notícies vespre.
Aquest dijous es farà un funeral excepcional a la plaça de Sant Pere de Roma per la mort de Benet XVI. La cerimònia serà oficiada pel papa Francesc. La capella ardent del papa emèrit està instal·lada a la Basílica del Vaticà.
Benet XVI va morir el dissabte a l'edat de 95 anys. El bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, diu al programa Al Matí que precisament va ser el papa Benet qui el va ordenar bisbe a ell.
Vaig tenir ocasió de conèixer-lo perquè precisament ell va ser el que em va nomenar a mi bisbe auxiliar d'aquest bisbat a l'any 2010, i llavors a l'estiu d'aquell 2010 vaig tenir ocasió d'estar a Roma i de saludar-lo. Van ser uns breus moments, però va ser un moment, doncs, emotiu.
Cristau considera que el mandat de Josef Ratzinger va ser més curt que d'altres, però en canvi més intens. I és que el religiós alemany va haver d'afrontar l'escàndol dels abusos sexuals a menors que es van començar a descobrir a l'Església cristiana, un dels problemes que el va fer prendre la decisió de marxar.
Va veure la seva limitació per afrontar no aquest només, sinó tots els problemes que hi havia a l'Església, i això és un gest d'humilitat, reconèixer les pròpies limitacions i saber dir, doncs bé, que faig un pas al costat perquè vingui un altre que tingui més capacitat i pugui afrontar tota la problemàtica.
Dedicat després a investigar les escriptures cristianes, va publicar llibres sobre el seu treball posterior al papat. Des del bisbat animen a les parròquies a celebrar misses del funeral per Benet XVI i també proposen que es toquin campanades a morts. Podeu escoltar l'entrevista sencera aquest dimecres a partir de 8:45 del matí al programa El Cafè de la Ràdio.
Fora de Sabadell i la comarca.
L'ONU alerta de vulneracions de drets humans en el cas d'espionatge amb Pegasus i ha instat el govern espanyol a investigar, processar i imposar sancions.
Ho ha fet en una nova resolució dels relators especials sobre qüestions de les minories, sobre els drets a la llibertat de reunió pacífica i d'associació. El text respon a una comunicació de la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, a les Nacions Unides en nom de les víctimes dels republicans i en coordinació amb la resta d'organitzacions afectades pel Catalangate. La resposta del govern espanyol a la resolució de l'ONU apunta que tota intercepció es fa seguint els requisits previstos en l'ordenament jurídic espanyol i en ple respecte als drets fonamentals i llibertats.
La grip ha començat el descens després d'arribar al pic de contagis, segons mostren les dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya. L'atenció primària ha diagnosticat 5.739 casos de grip entre el 26 de desembre i l'1 de gener.
La setmana anterior, entre el 19 i el 25 de desembre, es van diagnosticar 8.290 casos. Pel que fa a la Covid-19, se n'han diagnosticat 2.569 casos nous a la primària, 4.415 a la setmana anterior. Hi ha 651 persones ingressades amb coronavirus, per 719 la setmana anterior i 30 pacients a les UCI per Covid-19, per 45 la setmana anterior. La bronquiolitis manté el descens i registra 703 diagnòstics.
Esports.
Sense més novetats al Sabadell en el mercat, a banda de la sortida confirmada de Sergio Montero, l'equip ha engegat avui la setmana d'entrenaments per començar a preparar el partit de diumenge contra el Bilbao Athletic. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen.
Sessió Olímpia, en la qual encara no s'han reincorporat els jugadors lesionats en les últimes setmanes.
No han treballat amb el grup Sergi Puig, Carles Segura, Pelayo Suárez i Adán Gurdiel, i ho tindran complicat per arribar a la cita d'aquest cap de setmana. A més, recordem que Alberto Fernández, operat del menisc, estarà fora de combat durant els pròxims mesos. Amb aquestes absències o dubtes, s'estrenarà en partit oficial el tècnic Miqui Lladó. David Estal, jugador de l'equip, explica les sensacions que han tingut al vestidor amb el Sant Cugatenc fins ara.
Tendremos que ir partido a partido. Al final hemos demostrado en todos los partidos que podemos dominar a cualquier equipo, pero hay que mejorar en las áreas para poder sumar. La idea que nos está transmitiendo es que no quiere arriesgar atrás, que jugaremos, pero que al principio lo mejor es no arriesgar y ya cuando vayamos ganando ya empezar a jugar. Lo que tú dices, las circunstancias. Estamos viendo que no sale bien las cosas jugando desde atrás, pues si hay que hacer un cambio para mejorar, es lo que toca y hay que amoldarse a lo que sea.
El jugador sabadellenc ha estat un fix a l'11 inicial amb Gabri i veurem ara si el seu rol té continuïtat amb Lladó. Reconeix Estals que li ha afectat la destitució del de Sallent.
Nos pilló tot pront de sorpresa. A mí me costó aceptarlo por eso mismo que has comentado tú, de que fue el entrenador que confió en mí, pero forma parte del fútbol y al final han puesto al entrenador que también me hizo crecer en juveniles. Al final es parte del fútbol y es lo que toca.
Un David Estal, Sergi, que també ha parlat sobre aquesta sortida que comentàvem de Sergio Montero en el que ha estat el primer moviment del mercat del centre d'esports.
Sí, el mitjapunta ha lamentat la marxa del ripolletenc i, de fet, hi veu un cas similar al que ha viscut ell mateix recentment.
Él está en la situación que yo estuve el año pasado y yo he hablado todo este tiempo con él. Al final es un amigo que yo conozco desde antes y duele verlo así porque tiene nivel, pero él lo que toca en el fútbol y desearle suerte y seguro que le irá bien.
El nou destí de Sergio Montero és la Penya Deportiva de Segona Federació, un canvi d'aires després que el ripolletenc no hagi entrat en els plans ni de Gabri ni de Lladó, donant-se una situació que ja es preveia des de l'estiu. Ni tan sols a la pretemporada va comptar amb gaires oportunitats, com va recordar el mateix Montero al programa Tribuna Preferent.
Si yo hubiera jugado en pretemporada, yo mismo hubiera dicho, hostia, pues no me veo el nivel, pero que no es así, no para nada es así. Recuerdo que jugué un partido contra el Prat, que fueron al final 45 minutos, que jugábamos todos. Esa es la única vez que el club me ha visto. Entonces no me han dicho un por qué pasó todo, pero tiene que haber un por qué, porque no he sentido, y por nivel futbolístico no era, porque no lo habían visto. Entonces, pues fue duro yo ver esa situación, porque lo veía amistoso tras amistoso, que jugaba 10 minutos tal, y no. Entonces, pero bueno, yo pensaba en mí que iba a cambiar esto y por eso decidí quedarme.
Avui no hi ha hagut més novetats en la carpeta de sortides, però recordem que jugadors com Juan Delgado, Àlex Gualda o Audal Vergés podrien tenir els dies comptats a la nova Creu Alta.
Més informació relacionada amb el centre d'esports. Marc Nomen dirigirà dissabte el seu primer partit al capdavant del filial. Dins del moviment de peces que va provocar la destitució de Gabri, ell és l'escollit per entrenar el segon equip arlequinat.
Sí, amb tot, és el segon canvi que pateix la banqueta del Sabadell B aquesta temporada. Després d'una mala dinàmica, el club i Jordi López, el tècnic amb el qual es va ascendir a Primera Catalana el curs passat, van decidir separar els seus camins. El seu substitut va ser Gerard Bofill, qui tot just va dirigir el filial en 3 partits abans de fer el salt al primer equip per ser el segon de Lladó. El moviment de peces es tanca amb l'ascens de Nomen i la tria d'Edu San José per agafar les regnes del juvenil A. Per Marc Nomen, l'opció ideal era aquesta, la de qui era la seva mà dreta en el cos tècnic.
Quan em despedia de la plantilla els deia, la bona notícia per vosaltres és que durant aquesta primera volta he tingut 2 primers entrenadors, perquè jo a l'Edu el considero un molt bon entrenador i molt capacitat per dirigir qualsevol grup, i la veritat és que em quedo molt tranquil de que sigui ell el que agafi les regnes de l'equip, a més tenint en compte que ja coneix el propi equip i coneix la categoria. En qualsevol cas, sé que hi ha altres companys en el mateix futbol base que estarien capacitats per fer-ho, però aquesta decisió tenia certa lògica.
El debut de Nomen amb el filial del Sabadell serà dissabte a les 4 de la tarda en el duel al camp del Cué, del grup 2 de Primera Catalana, l'Alpicat.
I acabem fent un apunt de motor. El Dakar cancel·larà la tercera etapa del clàssic que s'havia de dur a terme entre Aluya i Jail per la meteorologia adversa.
Les fortes pluges durant la jornada d'avui, com explica el mateix Giral, han obligat a l'organització a suspendre l'etapa.
El diluvi universal, que no sé si estem en la Camel Trophy o en el Dakar, ha sigut espectacular. Hem tingut de suspendre l'etapa, després el tram segon, això que havíem fet dels dos primers molt bé nosaltres, però bueno, no es podia continuar, estaven tots els rius plens, tots els camps, ha sigut un calvari venir fins aquí al bivac de Jail.
Recordem que a la general la parella formada per Llorenç Fluixà i el copilot sabadellenc Sergi Giral han perdut tota opció i es troben en el lloc 68 a més de 20.000 punts de diferència dels líders.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar a punt final el Notícies Vespre d'aquest dimarts 3 de gener, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.